Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
Gorditas, no somos menos bonitas.
Hay una ley en la calle que no sé quién coño impuso. Seguramente un agente con el gustito en el culo, que dice que una mujer debe ser de una manera, con unas ciertas medidas y las demás quedan fuera. Hay que romper en pedazos ese tipo de simpleza en que unos tontos dictan nuestro canon de belleza. Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto, somos la fuerza del mundo, el motor del universo. Así que
gorditas, no somos menos bonitas arriba.
Sí, Pepper Solana, la cantante de Mucha Pepper. Bueno, yo llevo en la industria de la música desde que tenía 12 años. Y cuando era pequeña, pues tenía un sobrepeso y durante toda mi carrera lo he pasado muy mal, pues porque, bueno, mucha gente de la industria me ha dicho que no y me han cerrado puertas por mi físico. Aunque nunca tuviera un sobrepeso exagerado, bueno, me hicieron sentirme muy insegura y, de hecho, cuando tenía 19 años fui bulímica durante casi un año. Y bueno, fue una etapa muy dura para mí, así que escribí el tema de gorditas. Bueno, pues para darle a las niñas que tienen el mismo problema que yo un tema que puedan escuchar y que les dé fuerza en esos momentos difíciles.
Todo fácil si estás buena, si eres gorda algo falla. Hay que romper en pedazos ese tipo de simpleza en que unos mierdas dictan nuestro canon de belleza. Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto, somos la fuerza del mundo, el motor del universo. Así que gorditas, no somos menos bonitas arriba.
La gordofòbia o grassofòbia és el nom amb què es coneix el rebuig, l'atac i la discriminació cap a les persones amb sobrepès o obesitat. La pressió estètica per tenir un suposat cos perfecte no és innocent. Alguns especialistes i activistes subratllen cada vegada més la relació entre obesitat, precarietat i exclusió social, un triumvirat que afecta especialment les dones. Naila Martínez, My Nutritionist. També és dietista, nutricionista familiar i directora del programa Nereu. Benvinguda.
Hola, Pili. Gràcies.
Què hem d'entendre per gordofòbia o grassofòbia?
Doncs és la por a estar gras, però també la por a que la resta de les persones estiguin grasses. O sigui, és aquesta por al sobrepès o l'obesitat. Segurament, si formulem tres preguntes que probablement... O tres frases, no?, que probablement ens haguem sentit identificats. Jo les llegeixo, les vaig a llegir, Pili, i tu o em dius a veure si l'has sentit algun cop. Alguna vegada has utilitzat la paraula gros o grossa com a insult o potser l'hem utilitzat en castellà, gordo o gorda? Uh-huh. Penses que series més feliç si baixessis de pes? Creus que les persones grasses no tenen una bona salut?
Doncs et diria que sí a les tres. No? En el meu cas, he respost sí a les tres. He pensat en un insult com gorda, he pensat també que si fos més prima seria més feliç i també, no?, el concepte de si ets una persona gorda no tens bona salut.
Exacte, que probablement moltes vegades definim la salut de les persones pel seu volum i no és així, no sabem el seu historial clínic, per tant, no podem saber si aquesta persona gaudeix de salut o no.
Per tant, quan nosaltres anem al metge i el metge només ens veu el pes, això s'està fent bé o no? És a dir...
Això és grassofòbia també.
Això és grassofòbia també?
Doncs sí, perquè moltes vegades no és necessari saber el pes d'una persona per definir la seva salut. I a vegades el primer que fan o culpabilitzen totes les malalties que una persona grassa té amb el pes, no? O sigui, si tens qualsevol afectació, si t'aprimes, no? Si t'aprimes, millorarà. I no tots els equips mèdics, però sí que és veritat que molts cops anem al metge i el primer que ens diuen és, bé, si perds pes, tot això millorarà. I aquí també existeix aquesta grassofòbia o gordofòbia.
I a més li dones tot el pes a la persona, no?, que està
patint més sobrepès.
Exacte, culpabilitzar la persona i no buscar realment què és el que està passant en aquesta persona perquè tingui aquesta afectació.
La salut també depèn dels diners i això també t'ho pregunto com a directora del programa Nereu.
Sí, depèn dels diners. Sí que és veritat que tenim un determinant, no? El fet de tenir una renta més alta o més baixa. En el cas de l'obesitat, per exemple, doncs, i l'obesitat infantil, tenim l'informe Aladino del 2019 que ens diu que hi ha un 16% més d'obesitat en nens i nenes que viuen en famílies amb rentes més baixes. Per tant, sí, el poder adquisitiu o les rentes de les famílies tenen a veure amb el sobrepès i l'obesitat. I també tenen a veure amb la salut en altres factors, però no ens allargarem amb això.
Ara parlaves de l'informe Aladino. Per tant, quan comença la gordofòbia?
La gordofòbia comença quan som petites, i ho dic en femení, perquè tot i que és un concepte generalitzat, no?, i que sembla que no tingui gènere, les dones en patim molt més. I quan som petites, doncs ja ens comencen a titllar o ens comencen a arribar diferents frases, no?, o ens comuniquen o les persones del nostre entorn que fan que comencem a tenir aquesta grassofòbia cap a nosaltres mateixes. Perquè la por a estar grassa jo mateixa, no? Uh-huh. O sigui, li dic a una nena petita, para de menjar, no mengis tant, tindràs el cul gran, no? O sigui, són frases que rebem quan som petites i que aquesta grassofòbia del nostre entorn provoca la grassofòbia cap a nosaltres mateixes. Pensar que no serem perfectes si no tenim un cos estereotipat.
I aquí la publicitat... Parlaves de la societat, però també la publicitat juga un paper molt important, amb un doble missatge moltes vegades, no? Perquè veiem publicitat amb dones molt primes, menjant productes molt calòrics, i al final portem un cacau.
Doncs sí, clar, a mi quan parlem de la grassofòbia m'agrada parlar també de la cultura de la dieta. O sigui, al final, tot aquesta por a estar gras ens porta cap a la cultura de la dieta, que això ens donaria per un altre podcast, no? Però la cultura de la dieta és entrar en tot aquest tipus d'alimentació per poder perdre pes, per arribar als estereotips que ens marquen. Llavors, clar, nosaltres entrem en aquesta cultura de la dieta, volem menjar d'una forma per estar més primes, però la publicitat ens ven una altra cosa i entrem aquí en una espiral de frustració, d'una expectativa irreal que moltes vegades acaba amb la nostra salut mental.
Per tant, com lluitem contra la nostra pròpia gordofòbia, això d'una banda, i de l'altra, com lluitem perquè socialment no siguem gordofòbics?
Doncs socialment, començaré per la segona, socialment erradicant-ho des de ben petits, no? Com dèiem, doncs nosaltres al programa Nereu treballem amb els nens i nenes perquè creiem que són, bueno, creiem no, són els adults del futur i creiem que allà és on hem de fer més intervenció. En el cas de la grassofòbia també hem d'evitar missatges dirigits cap a nens i nenes per la nostra pròpia por, no? Aquí entrem en una espiral, Piri, potser el primer seria que nosaltres, com a adults, ens tractéssim, potser amb ajuda d'un psicòleg o una psicòloga, per intentar fugir d'aquesta grassofòbia individual i cap a la nostra família, per poder llançar missatges positius, o directament no llançar-los, als nens i nenes, que mengin amb llibertat. Que no tinguin por a menjar i que entenguin que el seu cos serveix per moltes altres coses, no només per lluir una imatge. Uh-huh. Que tenim unes cames que ens ajuden a caminar, no? Que tenim un cos que tenim una panxa, que dins de la panxa doncs, hi ha intestins, hi ha estómac i que per tant doncs, hi ha de cap i que tot això i la panxa doncs, pot ser més gran o pot ser més petita, però cadascú la té diferent, igual que tenim els ulls diferents, igual que tenim els nassos diferents. Per tant, fer o incidir familiarment en que els nens i nenes s'acceptin com són, no? I per poder arribar amb això també nosaltres hem d'acceptar que els nens i nenes siguin com són.
O sigui, treballa també l'autoconcepte, no?
Uh-huh.
Nostre. Exacte. I col·lectiu.
Exacte.
Podrem acabar amb l'estigma de la gordofòbia?
Ai, espero que sí, però ho veig a anys vista, a llarg termini, lamentablement.
com combatem la grassofòbia si ens veiem immersos en aquesta grassofòbia, Naila?
Doncs amb educació, com hem dit, però també buscant ajuda si un pateix aquesta grassofòbia per poder gestionar-ho emocionalment i no acabar amb problemes de salut mental.
Per tant, gestionar-ho amb psicòlegs o amb nutricionistes o amb ambdós?
Jo crec en l'ajuda multidisciplinar. Per tant, nutricionistes, psicòlegs i altres professionals que, en aquest cas, de la salut que ens puguin ajudar.